Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 18 de gener de 2013. Les forces polítiques catalanes que defensen el dret a decidir intentaran avui acostar posicions sobre el text de declaració de sobirania per a Catalunya que el Parlament ha de votar en principi dimecres en el ple, tot i que aquesta possibilitat encara no està del tot confirmada. Convergència i Unió, Esquerra, el PSC, Iniciativa Esquerra Unida i la CUP buscaran aquest consens i la gran incògnita, allà on totes les mirades dels analistes es fixen avui, és en la posició difícil, però també molt atrevida els últims dies, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Una posició que vol donar coherència al que són evidents contradiccions entre les seves anomenades dues ànimes, l'ànima més catalanista i la més propera al PSOE, que ja ha dit, com tots sabem aquests dies, que no és partidari que Catalunya, tota sola, pugui decidir el seu futur. Una vegada més, sembla que les posicions estan encallades i que finalment hi haurà una aprovació de text sobiranista, però sense el PSC. Veurem, això sí, què passa dimecres vinent. El temps és poc. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest primer dia de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Avui, com us dèiem, cimera per acostar posicions sobre el text sobiranista que el Parlament sotmetrà a votació dimecres en el primer ple ordinari de la legislatura. A la trobada hi assistiran els portaveus parlamentaris de Convergència i Unió, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP.
El gran interrogant és quina serà la posició definitiva dels socialistes. La formació de Pere Navarro ha qüestionat que en el text registrat per CiU i Esquerra es defineixi Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà. Segons el PSC, aquesta referència pot tensar el diàleg amb el govern espanyol i per això demanen que rebaixi. Els republicans, però, ja han deixat clar que aquesta definició de Catalunya és inqüestionable.
El portaveu del govern i conseller de la presidència, Francesc Homs, malgrat les diferències, va assegurar ahir que les negociacions van per bon camí. El conseller va afirmar que es va intuint una possibilitat d'acord notablement ampli i va afegir que la situació ha fet un tomb des de principis de setmana.
Segons fonts negociadores, damunt de la taula ja hi ha fórmules possibles per mirar de seduir el PSC, per exemple, un canvi de temps barbar perquè la declaració parli en futur del desig que Catalunya arribi a ser subjecte de sobirania per poder exercir el dret a decidir. El que és segur és que el Partit Popular i Ciutadans en quedaran al marge. La mesa del Parlament escoltarà la Junta de Portaveus abans de pronunciar-se sobre les peticions del Partit Popular i Ciutadans en el sentit que la declaració de sobirania no vagi al ple perquè seria inconstitucional.
Qui també va dir la seva ahir sobre aquest tema és l'Assemblea Nacional Catalana, juntament amb l'Associació de Municipis per la Independència. Aquestes dues instàncies donaran suport a la declaració sobiranista que aprovi el Parlament si diu, segons van aclarir ahir, que el poble català és sobirà i ho diuen clarament.
Les dues entitats condicionen el suport a la declaració al fet que no es retiri aquest punt, que és el que allunya el PSC del consens. Ho han deixat clar abans de la reunió que els cinc partits favorables al dret a decidir tindran avui per intentar arribar a un acord. En una roda de premsa a Barcelona, tant l'Assemblea Nacional Catalana com l'Associació de Municipis per la Independència han explicat que no els ha agradat que la proposta de declaració de CiU i Esquerra n'hagi desaparegut la referència explícita a l'estat propi, inclosa en el text que van acordar inicialment les dues formacions.
I mentrestant, el president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va assegurar ahir que aquesta organització empresarial no vol un xoc de trens i per això va instar el president català Artur Mas a reprendre la negociació sobre el pacte fiscal amb el govern espanyol. En un dinar amb empresaris i dirigents polítics, Gai de Montellà va dir que en la situació actual creu que no és el moment de fer passos massa contundents. Altres notícies de casa nostra, la Generalitat ha demanat al Tribunal Constitucional que permeti continuar cobrant l'euro per recepta mentre els jutges deliberen per decidir si s'adequa a la Carta Magna o no.
En una entrevista a TV3, el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, ha valorat per primera vegada la suspensió cautelar d'aquesta taxa i ha afirmat que en demanen el restabliment perquè no produeix cap perjudici a ningú i que, per contra, ha suposat un estalvi de 110 milions d'euros sumant els ingressos de la recaptació i també de l'estalvi per l'efecte dissuasori que pugui haver tingut. Aquests diners, ha afegit Ruiz, han permet una millora indirecta en les llistes d'espera.
L'empresari menorquí del sector del calçat, Joan Mascaró Florit, de 67 anys, va ser assassinat ahir amb una arma blanca en ple carrer després d'una baralla.
El crim va estar a poca distància de casa seva, Ferreries, a Menorca. El presumpte agressor, un veí de 52 anys de la mateixa localitat, hauria embestit l'empresari amb un vehicle i després l'hauria apunyalat. Altres fonts apunten, però, que l'origen de tot plegat és una discussió de trànsit. El presumpte agressor ha acudit a la caserna de la Guàrdia Civil de Mercadal per informar que havia resultat ferit d'arma blanca en una baralla i que hi havia un altre ferit. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van comprovar que l'altre home era Joan Mascaró i que no estava ferit sinó mort. L'enemistat entre l'agressor i Joan Mascaró feia temps que existia.
El portaveu del govern i conseller de la presidència, Francesc Homs, va explicar ahir que la Generalitat farà costat a l'alcalde de Corbera de Llobregat en la seva negativa a hissar la bandera espanyola a tots els edificis públics del municipi. Va qualificar la petició del govern espanyol de disbarat.
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentarà al·legacions contra el recurs contenciós administratiu interposat per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, per exigir que unegi la bandera espanyola a instal·lacions municipals com ara el pavelló d'esports, la biblioteca o l'escola.
I l'actor Fernando Guillén va morir ahir a Madrid als 80 anys d'edat, segons va informar l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia. La mort s'ha produït després d'una llarga malaltia. Sembla que un càncer que havia fet que Guillén es retirés dels escenaris ara fa ja 6 anys.
Nascut a Barcelona l'any 1932, Guillén va començar la seva carrera artística l'any 1952 i va treballar en teatre, televisió i cinema. Casat amb la també actriu Gemma Cuervo, és pare de 3 fills, dos dels quals també es dediquen a la interpretació, Cayetana i Fernando Guillén Cuervo. Al llarg de la seva trajectòria va participar en més de 50 pel·lícules i més d'un centenar d'obres teatrals.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. L'agència tributària nega en un comunicat que l'extresorer i exsenador del PP, Luis Bárcenas, s'hagi acollit a l'amnistia fiscal, com assegurava el seu advocat. L'entitat aclareix que Bárcenas no ha presentat la declaració tributària especial que li hauria permès aflorar diner ocult a un tipus únic del 10%.
En declaracions a 4, Alfonso Trallero, l'advocat defensor de Bárcenas, ha assegurat que el seu client va regularitzar 10 milions d'euros gràcies a l'amnistia fiscal aprovada al març pel govern espanyol. L'advocat ha explicat que aquests diners no tenen res a veure amb el Partit Popular, sinó que són d'origen mercantil procedent d'operacions fetes fora de l'estat espanyol i amb socis estrangers. Recordem que l'Audiència Nacional va revelar ahir que Bárcenas va tenir a Suïssa un compte amb fins a 22 milions d'euros que posteriorment va buidar. De la seva banda, el PSOE ha demanat la compareixença urgent del govern espanyol perquè aclareixi al Congrés si és cert que l'extresorer del PP es va acollir a la indecent amnistia fiscal tal i com va batejar el Partit Socialista Obrer Espanyol, aprovada per l'executiu.
Us expliquem també que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga el govern espanyol a apujar l'IVA dels productes sanitaris fins a un 21%, quan actualment se'ls aplica un tipus reduït del 10%.
Es tracta, per exemple, d'aparells de diagnosi per mesurar la pressió sanguínia, termòmetres, agulles, guants, màscares o bates mèdiques, així com també aparells per animals discapacitats. L'Alt Tribunal Europeu ha condemnat l'Estat espanyol per aplicar de manera il·legal l'IVA reduït, ja que, segons conclou, aquests tipus de productes sanitaris no tenen les condicions necessàries per acollir-se a un tipus d'IVA reduït d'acord amb la legislació comunitària. El govern espanyol, de la seva banda, ha aclarit que la sentència no afecta els medicaments.
I un grup de científics espanyols ha desenvolupat, segons es va saber ahir, una vacuna experimental que serveix per prevenir i tractar l'Alzheimer.
Es tracta de la primera vacuna que serveix tant per prevenir com per combatre l'Alzheimer i s'ha demostrat efectiva en ratolins. Els mateixos investigadors són molt prudents i adverteixen que en el millor dels casos la vacuna no estaria a punt per humans fins d'aquí uns 8 o 10 anys. A més, la vacuna ja ha obtingut la patent per fabricar-la als Estats Units. Segons ha explicat a Madrid el principal investigador del grup, el doctor Ramon Cacabelos, la vacuna tal com està dissenyada només serviria per la meitat de les persones afectades.
Una altra notícia important que destaquem en el nostre informatiu és la crisi a Mali i especialment en aquest conflicte del nord d'Àfrica, el que va ser ahir l'assalt a Algèria, que ha provocat com a mínim mig centenar de morts. En aquests moments la situació és la següent, tot i que les forces especials de l'exèrcit algerià van donar per acabada l'operació ahir a la nit per alliberar els hostatges segrestats en una planta de gas al centre oriental d'Algèria. A les 10 de la nit, concretament, l'operació en aquests moments, segons sembla, no ha finalitzat i els tancs algerians encara envolten la base.
Doncs sí, segons l'agència algeriana AP, els assaltants haurien fet forts a una part del complex turístic de Tigantorin i retindrien encara un nombre indeterminat d'hostatges. Encara no se sap quantes queden dins del complex ni quantes persones tampoc han sobreviscut a l'operació per alliberar els hostatges. Però entre el ball de xifres, tots els governants afectats pel segrest temen el pitjor. L'últim balanç proporcionat per fonts militars algerianes, segons públic que l'agència de notícies Reuters, és de 30 hostatges morts, dels quals hi ha 7 estrangers i 11 terroristes, entre ells el líder del comando, Abu Al-Bara. El govern d'Alger, però, sí que assegura l'alliberament de 600 treballadors algerians i de 4 hostatges estrangers.
La directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, va afirmar ahir que s'ha aturat el col·lapse en l'economia mundial, però que durant aquest any 2013 caldrà fer encara més reformes per evitar la recaiguda.
La presidenta de la institució ha atribuït la millora de la situació a les polítiques dels països avançats, tot i que ha dit que sovint s'han dut a terme a última hora. Lagarde també ha apuntat a la incertesa com el principal problema que afronta l'economia mundial, per la qual cosa és necessari retornar la confiança i també tornar a una política fiscal sostenible. Lagarde també ha instat els responsables polítics a centrar-se en l'economia real i a promoure un creixement que pugui generar ocupació.
I a Sambalpur, a l'est de l'Índia, un tribunal ha dictaminat pena de mort contra un home acusat d'haver violat i haver estrangulat una nena de 3 anys en un judici ràpid.
El condemnat de 26 anys va cometre l'agressió sexual a l'octubre. L'agressor va segrestar la nena, volíem dir, després de violar-la i matar-la, la va abandonar en un bosc de la zona on va ser trobada dies després. El magistrat encarregat del cas ha justificat la condemna de pena de mort per tractar-se d'un cas dit extraordinari entre els extraordinaris. A més, també ahir es va conèixer el cas d'una nova violació comesa per 6 homes que van segrestar una nena d'11 anys en una parada de l'autobús. L'agressió sexual va tenir lloc el passat mes d'agost, però fins ara la policia s'havia negat a acceptar aquesta denúncia. La nena està encara en estat crític perquè va arribar aleshores amb unes ferides horribles i han hagut de passar per 14 operacions diferents per intentar reconstruir la zona pèlvica.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Víctor Valdés no renovarà amb el Barça. Així ho van comunicar ahir els agents del porter blaugrana al club en una reunió mantinguda a la tarda. Valdés acaba contracte el 30 de juny de l'any vinent.
Els representants del porter Víctor Valdés van fer arribar també un comunicat a l'agència EFA en què expliquen que els agents han comunicat al Barça que la decisió és irrevocable per part del jugador, siguin els que siguin els termes econòmics.
En el terreny competitiu, ahir Atlètic de Madrid 2, Betis 0 en l'últim partit de l'anada de quarts de final de la Copa. Els matalassers, després d'un gol de Falcao i un altre de Felipe Luis, encarrilen la seva ronda.
I parlem ara de l'Espanyol, però de la Lliga Espanyola, perquè el brasiler Felipe Matión i el búlgar Martín Petrov, que s'acaba d'incorporar a l'equip, són les principals novetats en la llista de convocats de Javier Aguirre per al partit de Lliga d'avui contra el Mallorca a l'estadi de Cornellà al Prat.
Per aquest partit oferim una entrada doble des del primer cafè de Ràdio Estel, després a l'espai de l'actualitat espanyolista a les 9. També reiterarem aquesta oferta. Podeu trucar-nos ja des d'ara al 93 409 27 72. Avui, Espanyol-Mallorca a Cornellà al Prat. I Pep Guardiola es quedarà de moment a Nova York. La seva presentació a Munic amb el Bayern es farà probablement l'1 de juliol, el dia en què entra en vigor el contracte. La premsa alemanya celebra el fitxatge de Guardiola per l'equip bavarès. I en bàsquet, el Barça-Riga el va guanyar ahir per 59 a 73 a la pista del Besiktas d'Istanbul, a Turquia, en la quarta jornada del top 16 de l'Eurolliga.
El partit es va decidir en l'últim quart amb un parcial favorable a l'equip català d'11-22. El Xavi Pascual s'han rescabalat a la derrota dolorosa contra l'Estudiantes i empaten amb Caja Laboral i el Montepaschi, que tenen un partit menys, al capdavant del grup.
Del Mundial d'handbol destaquem que Espanya va superar ahir Hongria per 28-22 i continua imbatuda en aquesta competició.
Quatre victòries en quatre partits. Els de Valero Rivera jugaran la primera plaça del grup D en l'última jornada contra Croàcia. El grup C, el que es juga a Saragossa, Polònia, s'ha afegit a les ja classificades Eslovènia i Sèrbia. L'última plaça se la disputaran en l'última jornada Bielorússia i l'Aràbia Saudita.
Com estava previst, l'exciclista nord-americà Lance Armstrong va reconèixer en una entrevista emesa aquesta matinada passada que es va dopar des de mitjans de la dècada dels 90 i fins a l'any 2005.
En aquesta entrevista concedida a la periodista Oprah Winfrey, Armstrong va admetre que va prendre tot tipus de substàncies prohibides i que es va fer transfusions de sang. Armstrong va dir que es va dopar, això sí, fins al 2005, però assegura que no ho va fer en el seu retorn al Tour l'any 2009 i 2010.
I Nani Roma va guanyar ahir la dotzena etapa del Rally Dakar i puja fins a la tercera posició de la general. Amb Motus, Frans Verboeven ha estat el vencedor. Cyril Depré va arribar en setè lloc, però segueix líder de la general.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Paolo Gabriele ja té feina, l'exmajordom del Papa, detingut, processat, condemnat i perdonat després que fotocopiés i filtrés a la premsa documents confidencials del Papa, treballarà a l'Hospital Pediàtric Romà Bambino Gesù, propietat del mateix Vaticà. La Santa Seu d'aquesta manera compleix amb la promesa d'assegurar-li una feina en alguna institució de l'Església fora, això sí, del Vaticà. Segons publica el diari romà Il Messaggero, Gabriele treballarà en el nou edifici de l'Hospital Infantil situat al costat de la Basílica de Sant Pau Extramurs.
I el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, acaba d'obrir un compte de Twitter, @bisbesaiz, en el qual diàriament escriu un missatge. Saiz sempre ha defensat que l'Església ha d'estar present a les xarxes socials i és la voluntat fer arribar el seu missatge també a través d'aquests mitjans. En el seu primer missatge ho expressava d'aquesta manera. Benvolguts amics, comencem una petita aventura mitjançant Twitter. Confio que podrem fer camí, tot compartint il·lusió i esperança.
I la Catedral de Barcelona acollirà a les 8 d'aquest vespre un acte ecumènic presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac i amb la presència de representants de totes les confessions cristianes. Serà l'inici en aquesta arxidiòcesi de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que comença avui precisament a tot el món. El lema escollit enguany és la pregunta «Què espera el Senyor de nosaltres?». L'octavari s'emmarca en els capítols 6 i 7 del profeta Miquees, on fa una crida a favor de la justícia i la pau. Els textos provenen d'uns organismes de l'Índia que els han preparat i han estat elaborats després per un grup del Consell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cristians i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Bárcenas es va acollir a l'amnistia fiscal per blanquejar 10 milions. El periòdico també sobre aquest tema, Bárcenas es va aprofitar de l'amnistia fiscal. El punt avui sobre la situació al gasoducte d'Algèria enmig de la crisi de Mali. Tràgic rescat al gasoducte, titula. El País, assalt a sang i foc de les tropes algerianes per alliberar els hostatges, també referir-se al segrest, al gasoducte. També sobre aquest tema el diari Ara obre la seva portada i titula Massacre a Algèria. La Razón també sobre aquesta qüestió ofereix un curiós titular, titula Al-Qaedistan, la nova guerra, referint-se a la força d'Al-Qaeda en aquesta zona del nord d'Àfrica. El Mundo, Bárcenas va pagar sobresous en negre durant anys a una part de la cúpula del PP. L'ABC titula en la seva portada el PP ha d'aclarir la veritat del cas Bárcenas. fet aquest resum, de seguida als serveis i després entrevistarem Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona, on s'acaben de presentar unes importants troballes.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens poma Royal Gala en safata a 1,99 euros al quilo.
I bolets a 1,99 euros la safata de 400 grams.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades habituals, però estem en plena hora punta. Per exemple, les dues rondes de Barcelona van molt plenes. És el cas de la ronda de dalt, amb trams aturades entre Horta, Sant Gervasi, en sentit Llobregat, i també en sentit Besòs, amb retencions entre Diagonal i Sarrià. Pel que fa a la ronda litoral, sentit Llobregat, Fòrum, Barceloneta, i sentit Besòs, dos trams, zona franca, Montjuïc, i atenció, més endavant, Gran Via, Nus Trinitat. A la resta de vies, el que us comentàvem, aturades habituals a vies com la C58, l'autopista del Vallès, també l'enllaç del Papiol, i força carregades dues vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, Cinturó del Litoral, Sant Joan d'Espí Cornellà, i la B23, entre Sant Feliu i Sant Just. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona, després de la crònica que ens ha fet en aquest cas Roger Serra i no Eduard Sánchez. Ara, des del Centre d'Informació Transmet, ens en parla Rosa Avis. Bon dia.
Bon dia, des de Transmet. Matí tranquil de moment el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, que no registra incidències destacables. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Jornada avui marcada pel pas d'un front càlid que ha portat núvols molt abundants arreu i està deixant també precipitacions centrades sobretot a la meitat oest del país i de caràcter feble. Són prou extenses i la cota de neu inicialment de matinada està força baixa, entorn dels 900 metres, ha nevat de nou a punts de la Vall d'Aran. No obstant, precipitacions, com comentàvem, de caràcter minso, durant les properes hores seguiran afectant sobretot la meitat oest i també punts del terç nord del territori, especialment durant el matí i a la tarda. I atenció, perquè de cara a demà dissabte el temps es complica i força, es genera una pertorbació sobre Catalunya que es anirà situant, es desplaçarà d'oest a est fins a situar-se davant de la costa catalana. Això implicarà que de cara a demà dissabte parlem de pluges que podran ser molt abundants arreu, pluges o en forma de neu per sobre inicialment dels 2.000 metres, precipitacions que podran ser molt abundants al nord-oest del país, sobretot del vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental, i també a partir de migdia les pluges més importants es centraran a punts del litoral i prelitoral central i la resta de la meitat est. Les temperatures avui, les màximes, seran semblants a una mica més baixes, de cara a demà dissabte baixaran, sobretot les diurnes, i diumenge les mínimes patiran un descens de nou força considerable. considerable. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Important troballa arqueològica a la Basílica dels Sants Just i Pastors, situada al barri gòtic de Barcelona. Aquesta important descoberta permet afirmar que l'Església va ser seu episcopal de la capital catalana al voltant del segle VI. Les restes d'una piscina baptismal, concretament un dels seus angles, localitzada en les excavacions arqueològiques que es fan a la sagristia, permeten assegurar aquesta evidència que Sant Just i Pastor va ser seu episcopal catòlica de Barcelona durant el domini arrià dels visigots abans de la seva conversió al catolicisme. Amb la frase «les pedres han parlat clamorosament», el rector de la Basílica i també degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig, ha exposat en la presentació feta aquesta setmana el que és una important notícia per a l'arqueologia, per a l'Església, per a la cultura i la societat en general a Catalunya. Ens escolta ja Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Armand Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens parla com a rector i capellà principal de la Basílica del Sant Just i Pastor, perquè és notícia important aquesta basílica aquesta setmana. Ens ho pot explicar una mica més què comporta aquesta troballa arqueològica?
Bé, aquesta troballa s'inscriu en un pla que l'Ajuntament de Barcelona ha endegat, que és el Pla Bàrcino, i que pretén rescatar el món tardoantic, o si es vol, cristià primitiu de la ciutat. Hi va haver una primera campanya l'any passat. Vam començar nosaltres, de fet, des de la parròquia basílica, amb una excavació que va ser una mica feta pel nostre compte, amb els tècnics, naturalment, i vam trobar ja alguna cosa interessant, com és un mur del segle I i després altres murs del segle VI. L'Ajuntament es va interessar per aquesta troballa, va fer la seva aportació, ara, evidentment, és l'Ajuntament que posa els diners aquí, i es va trobar un parell de columnes del segle VI. Això va ser la campanya de l'any passat. I la d'aquest any, doncs, que és la segona gran campanya que es fa, amb una gran sorpresa per part de tots, a l'obrir, doncs, a la sagristia, vam anar baixant i ens vam trobar amb aquesta important resta arqueològica que assenyala l'existència d'un segon baptisteri, un gran baptisteri de 3 metres en forma de creu, de 3 metres de boca, podríem dir, és a dir, de piscina pròpiament dita, i aquest baptisteri és molt important perquè confirma la capitalitat política i també religiosa de Barcelona en el segle VI. Mm-hmm. Hem de pensar que tan sols dues ciutats de la Mediterrània, Ravenna, que era la capital de l'imperi dels Ostrogots, amb el seu cap, el rei Teodoric, i Barcelona, que era en aquell moment la sedes regia, és a dir, la seu reial dels visigots amb el rei Amalric, tenen dos baptisteris. Per tant, vol dir que aquest doble baptisteri assenyala la importància de la ciutat.
Doncs avui amb Armand Puig hem conegut una miqueta més d'aquesta troballa. Ravenna i Barcelona, doncs, ciutats de capitalitat i amb dues seus episcopals. Tot aquest estudi continua endavant a partir d'ara, com vostè diu, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha possibilitat de fer més descobertes importants arqueològicament?
Nosaltres pensem que sí, pensem que les properes campanyes, la que es pot fer ara el 2013, per exemple, aportaran més llum sobre tots els elements del que la doctora Júlia Beltrán, que és l'arqueòloga en cap, anomena complex episcopal catòlic, és a dir, el baptisteri, una basílica i també les, les dependències, no? Per tant, el Palau podríem dir del bisbe. Això podria anar molt bé per aquí. Cal esperar aquesta campanya pròxima i altres que puguin venir després per acabar de fixar els termes i acabar de dibuixar el que podria ser doncs, aquesta mena de gran complex. Hem de pensar que els catòlics a Barcelona eren els hispanoromans i que els visigots eren arians. Uh-huh. Per tant, és lògic que fonamentalment els arians ocupessin l'església major, que és evidentment la catedral, i que aleshores els altres s'haguessin de buscar, diguem-ne, per parlar així la vida, o haguessin de buscar-se-la en un espai menor, però, evidentment, agençat per les seves necessitats espirituals, litúrgiques. Llavors, això vol dir que hi ha aquesta doble, diguem-ne, realitat cristiana, però jo voldria subratllar, i ho vaig fer l'altre dia, i ho torno a fer ara, que això no implica que aquestes dues comunitats cristianes o aquesta doble capitalitat episcopal comportés conflicte. És a dir, més aviat la construcció d'aquest gran baptisteri a Sant Just implica que no hi havia conflicte i que els visigots, que eren els que manaven, podríem dir, aquests permetessin que els catòlics construïssin també la seva gran basílica i el seu gran baptisteri.
Recordem que la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor és al barri gòtic, molt a prop de la catedral, en una zona on hi ha moltes esglésies antigues i on els qui ens escolten, si no han anat mai, poden anar. És una parròquia que funciona pastoralment, on també té la seva seu la comunitat de Sant Egidi, no, doctor?
Sí,
Armand Puig?
Exactament. És a dir, és una parròquia que té la doble vessant, per un costat atén pastoralment tots els seus doncs, parroquians del barri, i per l'altre costat, com a seu del govern de Sant Egidi, desenvolupa una activitat gran pel que fa doncs, a la pregària que es fa cada dia al vespre, després doncs, per l'atenció als pobres, pels dinars de Nadal i altres coses que es van anant fent doncs, a Sant Just.
Hem parlat amb Armand Puig, rector de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Gràcies per haver-nos atès en directe. Molt bon dia i fins una altra.
Fins una altra estona. Bon dia a tots.
Ara, de seguida, la tertúlia d'actualitat, avui amb el periodista Salvador Aragonès i també amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i des de Tarragona ens acompanyarà Antoni Vives.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Dos quarts de nou i tres minuts. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Doctor Aragonès, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Des de Tarragona ens acompanya en aquesta ocasió l'advocat i vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona, Antoni Vives. Senyor Vives, bon dia.
Molt bon dia des de Tarragona.
Com estem a Tarragona, bé?
Perfecte. Una mica ennuvolat, cau una mica de pluja, però bueno. Temps d'hivern, que també és molt bonic.
I tant, la pluja sí que és notícia perquè a Barcelona no la tenim en aquests moments o comença a arribar d'alguna manera.
L'aigua sempre és bona notícia, sempre que caigui en mesura.
I tant, sempre que caigui en mesura i en el lloc adequat. Estem esperant la incorporació d'Ignasi Ferreres, exconseller i també president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, però mentrestant comencem en la primera roda habitual de la tertúlia a comentar l'actualitat, parlant un dia més. Aquesta setmana ho hem fet cada dia per començar de la declaració sobiranista que el Parlament en principi aprovarà, no sabem encara en quina majoria, dimecres de la setmana vinent. Avui hi ha una important cimera i la incògnita és saber què farà el PSC. De la cimera, del text i de les declaracions que hi ha hagut en les últimes hores, què destacarien, què pensen? Senyor Aragonès, per exemple.
Sí, bueno, jo penso que home, aquest document, si diríem, si hi ha un, té una poda, diríem, de tipus més light, en el sentit superiorista.
Rebaixen algunes coses.
Rebaixen algunes coses. Jo crec que podria ser possible que sortís endavant. No sé quants vots, perquè això no sé si el PSC fins a quin punt s'adherirà o no s'adherirà, però vull dir, jo no veig impossible una cosa d'aquesta, sinó tot el contrari, ho veig bastant possible.
Sí, jo crec que també el veig possible i desitjo que surti aprovat per majoria de tots els partits i que el PSC també assumeixi el contingut d'aquest document. Seria lo interessant i que quedessin els dos partits, el PP i Ciutadans, com els dos partits que no signen el document, posicionats clarament amb una postura. Però bueno, a mi també em sorprèn que, perquè tot això ha portat amb un canvi de posicionament del PP. Ahir sentíem a la senyora Alicia Sánchez Camacho i el tercer, el secretari, no sé, no me'n recordo com s'ha dit, del PP, que ja estan parlant de pactes fiscals i de modificar la finançació a Catalunya. Bueno, tant de bo, no?, que escoltin i que s'hagin sensibilitzat amb la problemàtica de Catalunya.
Mm-hmm. Ahir en un dinar amb empresaris i dirigents polítics, el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, d'alguna manera ressuscitava el concepte de pacte fiscal, no?
Sí. Bé, jo penso que el tema... veure, el pacte fiscal, això és com el dret a decidir, no? Depèn de què s'hi posa dins, no? Llavors, si s'hi posa dins coses de tipus raonable, és a dir, no, que no es trenqui, diguem, ni la legalitat vigent, ni, diríem, ni la unitat de mercat, que és una de les coses, doncs, importants també, doncs jo crec que això és totalment factible i desitjable.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Una opció clara, eh? Uh-huh. I en aquest sentit també el posicionament de l'empresariat també és interessant, sàpiga què pensen, que marquin també una línia, i bueno, el capital i l'empresariat sempre han tingut una línia de prudència, no se'ls hi pot demanar que s'arrisquin amb aventures estranyes. A mi em sembla una posició coherent amb el que representen.
Bé, ara continuarem parlant d'aquest i d'altres temes. Mentrestant, repassem el que hi ha en el panorama informatiu i que sotmetrem a l'anàlisi, com sempre, a la tertúlia. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
De la cimera sobiranista, què podem dir com a punts per tractar?
Doncs bé, com ja comentàvem, les forces favorables al dret a decidir reuneixen aquest matí per intentar consensuar una declaració sobiranista. Els portaveus de CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP celebren avui aquesta cimera al Parlament. L'objectiu final és aconseguir sumar 107 vots favorables a la declaració i també la gran incògnita és la decisió del PSC. L'Assemblea Nacional Catalana condiciona el suport de la declaració al fet que reconegui que el poble català és sobirà. I ahir sabíem que Joaquim Gay de Montellà, el president de Treball, reclama a Mas que eviti el xoc de trens i aposta pel pacte fiscal. Ell, per tant, es desmarca de la consulta. D'altra banda, el Partit Popular assegura que l'Estat salva de Catalunya de la fallida amb els diners del fons de liquiditat. El vicesecretari de l'organització del PP, Carlos Floriano, retreu al president Mas que afirmi que l'Estat asfixia econòmicament Catalunya mentre rep els diners del fons de liquiditat autonòmica.
La situació a Algèria, al nord d'Àfrica, pel conflicte a Mali, és confusa i, en tot cas, en aquests moments el que tenim és que hi ha hagut un bany de sang en l'intent d'alliberar els segrestats.
Doncs sí, mentre aquest matí sabíem la primera informació que Algèria donava per acabada aquesta operació, després coneixíem que, tot i que les forces especials de l'exèrcit sirià l'han donat per acabada, a les 10 de la nit d'aquest dijous l'operació se sabia que no ha finalitzat finalment i que els tancs algerians encara envolten la base. Segons l'agència algeriana APS, els assaltants haurien fet forts a una part del complex gasístic de Tiganturin i retindrien un nombre indeterminat d'hostatges. Encara no se sap quantes en queden dins del complex ni tampoc quantes persones han sobreviscut a aquesta operació per alliberar els hostatges. Entre el ball de xifres, però, tots els governants afectats per aquest segrest temen el pitjor. L'últim balanç proporcionat per fonts militars algerianes, segons publica Reuters, és de 30 hostatges morts, dels quals hi ha 7 estrangers i també 11 terroristes, entre ells el líder del comando Abu Al-Bara. El govern d'Alger, però, sí que assegura l'alliberament de 600 treballadors algerians i de 4 hostatges estrangers.
Comentarem també en part les claus d'aquest conflicte i de la situació que afecta França i afecta també Mali i el nord d'Àfrica. I també parlarem, si tenim temps, del cas Bárcenas i tot el que és l'enrenou provocat per, per les revelacions que han arribat des de Suïssa aquesta setmana.
Doncs sí, Hisenda, l'agència tributària, de fet, ha aclarit en un comunicat que l'extresorer i exsenador del Partit Popular, Bárcenas, no ha presentat la declaració tributària especial que li hauria permès aflorar diners ocults a un tipus únic del 10%. Recordem que tenia 22 milions d'euros en comptes a Suïssa.
Segons han dit des de Suïssa, veurem.
Exacte.
Què s'acaba demostrant. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Ara fem una pausa i després continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Turbot gallec, peces d'un a dos quilos a 8,99 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i mig i seran tres quarts de nou. Estem compartint la tertúlia d'actualitat amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb l'advocat i vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona, Antoni Vives, que ens acompanya en aquest cas des de Tarragona. Bé, encara sobre els posicionaments que hi ha hagut en l'empresariat, en diferents forces polítiques, en l'Assemblea Nacional Catalana sobre la declaració sobiranista, volen afegir alguna cosa? Senyor Vives, per exemple?
No. Jo l'únic que desitjaria és que hi hagués aquesta unitat, o sigui, que en la reunió d'avui s'arribés a aquesta unitat per part de tots aquests partits polítics que assisteixen a la reunió, perquè seria una nota d'èxit i jo crec que és el que espera la ciutadania, no? Que hi hagi unitat i que els vots que es van fer a les últimes eleccions pues, quedin reflectits.
Vostè desitja aquesta unitat per un document que tampoc tothom veu igual. Per exemple, l'altre dia el senyor Aragonès ens comentava que potser l'efecte que pugui tenir aquesta declaració aprovada al Parlament és relatiu o no és operativament
bueno,
molt important.
No té, és una declaració, veure, no és un...
Però és bàsica per al procés de la consulta.
No té efectes jurídics, eh? No té efectes jurídics, llavors, vull dir, bueno, és una declaració. No...
Sí, perdó, senyor Vives.
No, perdó.
No, el senyor Aragonès deia que és una simple declaració.
Sí, és clar, és que no té més, eh? No és una llei, no és una decisió, no és una consulta de res, vull dir, és un acord del Parlament, no? Clar que té el seu valor, eh? Cuidado, no vull dir que no tingui el seu valor, però, vull dir, efectes no en té, no?
Sí, perdoni, senyor Vives, que també volia rebatre una mica aquest argument.
No, que plenament d'acord, que és una declaració d'intencions que no obliga res i que, en definitiva, pues, és una mica marcar la línia que es té que seguir, eh? Per això és bo que hi hagi unitat, i més en aquests moments, no?
Bé, doncs veurem què acaba passant. Tot apunta que el PSC posarà impediments i potser al final... Nosaltres ens hem atrevit a dir al principi del programa que al final no hi donarà suport a la declaració, però què creuen vostès?
Jo no ho sé.
No sé però es quedarà en un territori de ningú, no? Es quedarà al mig, eh?
Al mig, sí.
Ells van dir que no hi posarien pals a les rodes, vull dir que amb això jo penso que igual que abstenen, no?
Tot el que és el dret a decidir, la possibilitat que Catalunya es pronunciï sobre el seu futur polític, bé... doncs deixarem aquest...
És allò que ha dit el senyor Vives, no? Diu, es posaran en un territori ningú, perquè ells s'abstindran, probablement, no sé, eh?
I potser evitaran que se'ls una alineació amb el PP i Ciutadans, també.
Sí, clar.
Sí, però l'abstenció és una situació tan absurda, no? En una situació d'aquestes característiques...
Sí.
Penso que és blanc o negre.
Sí, això, negre. Sí, però això és el que va dir el primer secretari del PSC.
En el debat d'investidura, concretament.
En el debat d'investidura, que ells no posarien pals a les rodes i que s'abstindrien. I aquest és el primer punt, no? El primer punt, jo no sé, penso que si abstindrien... No ho sé, vull dir, perquè no... Però vull dir, la línia més o menys tendeix a ser aquesta, eh?
Sí, però l'abstenció, laissez-faire, no?
Sí.
Escolti, sí. Amb una decisió tan important, jo crec que un se té que posicionar, no?
Sí.
Inclús, encara que només sigui per il·lustrar el seu electorat. Eh?
Sí,
escolti,
sí.
Estem posicionats en que, així, que totes les postures són respectuoses.
A mi, de fet, em va sorprendre quan ho va dir ja en el debat d'investidura que laissez-faire, laissez-passer. Què vol dir això, no? Sí. No sé, perquè en un cert moment jo crec que s'han de prendre decisions o en favor o en contra, no? Però, bueno, aquesta és la decisió sobirana, en aquest cas.
Sí, a vegades sí. Aquella política de no voler-se equivocar, no? És a dir, però quan no et vols equivocar, t'equivoques. Perquè aquesta actitud, jo diria inclús una mica frívola, perquè a mi em sona frivolitat de voler no em vull implicar en cap decisió. Escolti, vostè es té que mullar, no? No passa res per mullar-se. Si diu que sí, diu que sí. Si diu que no, diu que no, que totes les postures són molt respectables.
Estarem molt pendents de la cimera que hi haurà avui. Sembla que estan de moda, per dir-ho així, entre cometes, les cimeres multipartites per temes d'importància com pot ser aquest. Però, senyors, hem de mirar al nord d'Àfrica avui perquè hi ha un conflicte a Mali, una lluita que el govern de França està presentant a tot el món com una lluita contra l'islamisme radical, és a dir, el terrorisme d'arrel islamista, d'un islam, diem nosaltres, malentès, i ahir es va produir un segrest. Hi ha confusió en aquest moment sobre les últimes dades. Sembla que els assaltants es fan forts a la planta amb hostatges dins el gasoducte, mentre l'exèrcit algerià donava per acabada l'operació. En qualsevol cas, hi ha hagut un mínim de 50 morts entre segrestats i terroristes.
Bueno, això és un tema que té el seu origen en què el govern d'Argèlia normalment ha volgut resoldre tots els temes d'islamisme radical i tal, d'una manera, aquí estic i aquí ho arreglo jo, això, no? I d'una manera dura, seca i caigui, no? I això és el que va fer ahir. Ara bé, naturalment, com que hi havia, diríem, treballadors d'aquesta planta de gasistes, diríem, internacionals, és a dir, d'altres països, doncs llavors altres països aquests s'han plantat i dit, escolti, vostè no jugui amb els nostres ciutadans, no? I bueno, i aquest és un dels punts que ara... per exemple, el primer ministre britànic suspès una conferència que tenia avui, per exemple, a Brussel·les, i llavors, doncs, vull dir, bueno, aquest tipus de coses doncs, fan que s'internacionalitzi un fet que no és el cas de Mali, sinó és conseqüència del cas de Mali. El cas de Mali, jo diria que la gent, els europeus, perdó, hi voldrien passar de puntetes, no?, perquè és un tema potser més francès, no?, però, esclar, el tema de la planta gasista d'Algèlia, doncs, ho ha embolicat tot, perquè, esclar, llavors...
Ens afecta mitja Europa.
Llavors afecta mitja Europa, no?, sí.
Sí, senyor Vives,
sí,
com ho veu?
Plenament d'acord. O sigui, és un fet que ha afectat, que ens afecta ja a tots, que pot provocar al nord d'Àfrica pues, una situació de guerra en què estigui implicada pues, mig món i que, en definitiva, aquestes solucions violentes pues, comporten aquest tipus de riscos, no? No es controlen aquestes situacions i passa el que passa, bueno, que hi hagi hagut 50 morts, que és lamentable, no?
Sí, en tot cas, més enllà d'això, després d'un episodi d'aquestes característiques on sembla que Al-Qaeda es fa forta o el terrorisme d'inspiració islamista es fa fort, com creuen vostès que ho podem afrontar des de la Unió Europea, des de la Unió Africana també, que també pot dir
sí.
La seva?
Això és molt complicat, és a dir, molt complicat perquè, bueno, hi ha interessos que són multinacionals, no són interessos, diríem, només argelians o només africans, no? El tema africà és més, està més centrat a Mali, no? Però el tema d'Argèlia no és només Mali, és a dir, aquí nosaltres ens nutrim, nosaltres, me refereixo als europeus, ens nutrim del gas d'Argèlia i, cuidado, Espanya representa el 50% del subministre, eh? Vull dir que sí que no és una brometa, això. Jo penso que aquest tema, d'alguna manera, s'hauria de resoldre, diríem, amb una negociació, com se resolen normalment aquests temes, no? Veure una mica què és el que volen uns, què és el que volen els altres, i no la violenta com ha fet Argèlia, no? La violenta, a més, semblava molt poc preparat, això, perquè ells tampoc, vull dir, tampoc han resolt la situació. S'han escapat uns quants, després els altres s'han fet forts ara una altra vegada a la planta gasística, i després hi ha un altre tema, que és la seguretat d'aquestes plantes gasistes, perquè això és situades més o menys al mig del desert, és tan difícil, i no solament difícil, tan costós, perquè clar, el difícil sempre és costós, que bueno, això pot ser que encareixi, doncs, també el preu del gas, i és que ha de reforçar aquesta seguretat, que ja és molt costosa de si mateixa.
Difícilíssim problema, complicadíssim, que tant no tinguéssim la vareta màgica per poder-lo resoldre. Crec que són zones amb grans interessos econòmics internacionals, són zones carents, amb un altre tipus de cultura i carent de cultura, que és difícil que congeniem els interessos, que és difícil entendre la instauració d'una democràcia, perquè no hi ha cultura democràtica, i que, en definitiva, com deia el senyor Aragonès, jo crec que l'única sortida que hi ha aquí és establir un diàleg, cedir i conjugar els interessos de totes les persones que intervenen aquí, i sobretot sembrar perquè en el futur realment totes aquestes zones es puguin convertir en zones realment democràtiques, que avui dia jo veig molt difícil, per no dir impossible, no?
Sí. Ara, Algèria ha fet avenços, pel que sembla, no? No sé si estan d'acord amb això. Fa 20 anys, recordem que Algèria era notícia per unes onades terroristes terribles, amb aquell FIS, Front Islàmic de Salvació, que havia arribat a guanyar unes eleccions anul·lades després per refer el procés democràtic.
Anul·lades per refer el procés democràtic.
Segurament ho recorda vostè, la seva etapa en actiu.
Però no d'una manera democràtica, precisament.
Ja, clar, precisament anul·lant unes eleccions, ja ho recordem. Sí.
Unes eleccions, no? Que naturalment el que arribava al poder no tenia res de democràtic, no? O sigui, en aquests països, com en tots els països del nord d'Àfrica, o fins ara els països del nord d'Àfrica, hi ha un tema de fons que és, doncs, l'autarquia, la corrupció, són països realment, diríem, on és complicat, o sigui, no solament hi ha la democràcia, sinó on és complicat hi ha en si mateix establir unes regles de joc. En regles de joc me refereixo a un estat de dret o una cosa d'aquest tipus, no? Semblant a un estat de dret, perquè un estat de dret seria el nom plus ultra, no? Però és complicat, és dir, allí hi ha una dictadura, no hi ha una democràcia, no hi ha avenços democràtics tampoc, o sigui, van el mateix des de fa no sé quants anys, sempre guanyen les eleccions, a més per majories escalofriants, no? Etcètera, vull dir, bueno, hi ha el que hi ha, no? És dir, que llavors, doncs, no sé què és el que té que passar, no?
De fet, caldo de cultiu de tot el que passa.
Com?
Que això és el caldo de cultiu de tot el que passa, no?
Sí.
Aquesta corrupció.
Bé, senyors, avui amb el periodista Salvador Aragonès i amb l'advocat Antoni Vives parlem de diferents temes d'actualitat, i com que l'última paraula que vostès han dit és la paraula corrupció, parlem de corrupció, però més propera en aquest cas, un altre tipus que no té res a veure de corrupció. Bé, la de la trama Gürtel, després que s'ha sabut que Luis Bárcenas, extresorer del PP, té un compte a Suïssa, o l'ha tingut, amb 22 milions d'euros, i hi ha versions contradictòries. Hisenda ha desmentit l'advocat de Bárcenas, que deia que s'havia acollit a l'amnistia fiscal del govern espanyol, regularitzant 10 milions d'euros. Hisenda diu que això no és així, i en tot cas aquí tenim un problema de responsabilitat política que pot afectar el PP. No sabem en quin grau, però pot afectar. Quina impressió tenen vostès? Com veuen aquest cas?
Bueno, jo personalment El Lluís Bárcenas em sembla que ara no és ni del PP, no?
No, ja no, en aquest moment ja no.
Per tant, tot això, diria... Home,
se li imputen no. Coses de quan ho era, això sí.
Sí, exacte. No sé, si surten noves imputacions o noves coses, ara que, doncs, que el senyor Bárcenas era un senyor que, doncs, vull dir, tenia moltes irregularitats sobre el seu clatell, doncs evidentment ara s'ha posat de manifest, no? Jo crec que, bueno, tot el que netegi, o sigui, la gent està espantada una mica perquè surten tants casos de corrupció. Jo no estic espantat, precisament al contrari. Quan surten tots aquests casos de corrupció vol dir que alguna cosa es neteja, no?
I que la justícia pot actuar, no?
La justícia pot actuar, lo difícil, l'estrany seria que no hi hagués cap cas de corrupció que es descobrís, no? O quasi cap, no? Llavors, doncs, diríem, bueno, allí la gent mira cap a una altra banda, no? Però si la justícia investiga i bueno, en aquest cas sembla ser, doncs, que està donant el seu resultat, doncs, bueno, benvingut sigui, no?
Mm-hmm. Senyor Vives.
Crec que això ens tindria que fer reflexionar perquè els partits polítics, d'una vegada per totes, prenguessin mesures perquè en el futur situacions d'aquestes característiques no repeteixin tan sovint. A mi em preocupava, per exemple, ahir el Telenotícies obria amb 5 notícies de casos de corrupció. Home, amb la que està caient és important que es denunciïn, que es demanin responsabilitats, però amb la que està caient la ciutadania, veus que t'estan apretant el cinturon cada dia amb retallades i cada dia et demanen sacrificis, i veus que, bueno, doncs el senyor Bárcenas, l'alcalde de Santiago, el regidor de Tarragona, l'alcalde de no sé on, dius, bueno, escolti, això, que és que sempre cau sobre els mateixos, la responsabilitat de tindre que pagui que tota aquesta gent queden impunes. Crec que s'ha de fer una... És que, si no, hi haurà un distanciament total entre la ciutadania i la classe política, i la que surt realment perjudicada de tot això és la democràcia. No? I a mi em dol això, que la gent no cregui, o acabi no creient en la democràcia. Clar, davant, sí, sí, de totes aquestes escandalades.
I això va contra l'interès dels mateixos ciutadans, que estem preocupats per aquesta crisi.
I efectivament, vull dir, una cosa que encara no s'ha resolt i que tothom diu que s'ha de resoldre, és el finançament dels partits. És a dir, fins que el finançament dels partits no sigui transparent, doncs aquí sempre hi haurà històries fosques i
però, senyors,
corrupció.
Fa anys, no? Fa anys que diem això.
Fa anys que diem, no, que diuen això.
O que diuen, vaja, que ho estem comentant els ciutadans.
Nosaltres ho estem comentant, però vull dir, ells mateixos diuen, oh, s'ha de resoldre, però no es resol, no?
I què es pot fer per fer més transparent el finançament dels partits? Sabem que els partits polítics, els grans, sobretot, amb les quotes dels afiliats no viuen.
No, clar.
Que necessiten més ingressos i els tenen, aquests ingressos, en alguns casos més aclarits i en altres no tant. Des del cas Filesa, em sembla que es parla d'això, no?
Sí, sí, sí.
A finals dels 80.
Sí, sí, sí. Transparència i que hi hagi mecanismes de control. Si està, i està tot inventat en la democràcia, eh? No crec que estiguem que copiant acabaríem.
És a dir, per exemple, prohibir les donacions anònimes es podria fer o no sé.
Total, jo crec que la democràcia comporta transparència. El que no pot haver són caixes ocultes que no controli ningú, o sigui, algun mecanisme de control hi té que haver amb tota activitat pública, amb tota activitat que d'interès públic hi ha un mecanisme de control.
Bueno, sí, tot el que sigui transparència, és a dir, quina... Els partits ja reben les seves subvencions de l'Estat i reben les seves donacions, el que passa aquestes vegades, doncs, n'hi ha que són anònimes, no? I reben crèdits de les diferents entitats bancàries.
Sí, que després
igual no es paguen, no?
Llavors, i en funció del nombre de diputats que treuen els partits, també,
exacte,
que tot hi ha un mecanisme.
Per totes aquestes coses haurien de ser molt més transparents, i quan toques el tema dels diners i parles amb els partits polítics, almenys com jo, com a periodista, no? Tothom li entra com unes esgarrifances, no? Ara, on va aquest, no? Què vol descobrir aquí, no? Bueno, doncs malament, perquè jo no vull descobrir res, jo vull claretat, no? I llavors, doncs, vull dir, però sempre passa el mateix, vull dir, no? És un tema que tabú, no? Que no... Podria explicar alguns casos, però prefereixo en aquests moments callar-ho, eh?
No tindria per què ser tabú, avui en dia amb els mitjans que hi han, és que es podria controlar quasi permanentment per mitjà informàtic les despeses de qualsevol ens públic, no?
Crec, sí, sí.
Que no tindria que ser vergonyant que, bueno, que jo entri en una pàgina web i vulgui veure en què es gasta els meus diners. O sigui que, en definitiva, no té que ser vergonyant, al contrari. Crec que el servidor públic tindria que estar content de que la gent conegués en cada instant la seva gestió.
Sí. Perquè no pot ser que de vegades també hi hagi hagut enganys als mateixos partits polítics, que les formacions polítiques hagin estat víctimes en alguns casos, com han dit molts dirigents, per defensar-se. És a dir, que a vegades algú se n'hagi volgut aprofitar d'un partit polític i a costa de beneficiar-lo, no sé.
Sempre hi ha complicitats, eh?
Sempre hi ha,
exacte. Jo crec que... sempre hi ha complicitat, jo no crec
ara
que...
Ara ho dic per defensar els presumptes corruptes, però...
No, home, però jo crec que un si rep una dàdiva és a canvi d'algú. Jo sé que si em donen una dàdiva no me la donen gratuïtament, me la donaran sempre a canvi d'algú. O si no, en aquell moment no m'ho demanen, m'ho demanaran, no? I en definitiva he de ser lo suficientment responsable i intel·ligent com per renunciar a les dàdives. No es dona res gratuïtament.
Bé, senyors, doncs amb l'esperança que hi hagi una solució pel tema del finançament, no sé si en 30 segons senyor Aragonès volia afegir alguna cosa.
No, recordo simplement un cas d'una persona que un dia va perdre 17 milions en un taxi, no? O sigui, diu que anaven per casa del seu pare, però els va perdre, no? Llavors, doncs, no se sap ben bé què passava allí, no?
Ja. Bé, en fi, ho deixem aquí. Adéu-siau. Són les 9, ara els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Balcells, col·loqui sobre bioètica amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu, i també l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions d'handbol, hoquei, patins i futbol sala del Barça. Això, el cinema i la televisió, amb la Montse Bros, i també els viatges del club més amics fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Tot i que les forces especials de l'exèrcit algerià van donar per acabar de l'operació per alliberar els hostatges segrestats en una planta de gas al centre-est d'Algèria ahir a les 10 de la nit, l'operació sembla ser que finalment no ha acabat i que els tancs algerians encara envolten la base de gas. Segons l'agència algeriana APS, els assaltants retenen un nombre indeterminat d'hostatges. L'últim balanç proporcionat per fonts militars algerianes és de 30 hostatges morts, dels quals 7 estrangers i 11 terroristes morts també, entre ells el líder del comando, Abu Albarà. A casa nostra, els portaveus de CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP celebren aquest matí una cimera al Parlament per mirar de llimar diferències al voltant de la declaració sobiranista que s'ha de votar en el ple del dimecres vinent. L'objectiu final és aconseguir sumar 107 vots favorables a aquesta declaració. La gran incògnita és la decisió del PSC. Pel portaveu del govern, Francesc Homs, encara hi ha possibilitats d'acord. Més temes de casa nostra. La Generalitat ha demanat al Tribunal Constitucional que permeti continuar cobrant l'euro per recepta mentre els jutges deliberen per decidir si s'adequa la Carta Magna o no. El conseller de Sanitat, Boi Ruiz, ha afirmat que en demanen el restabliment perquè no produeix cap perjudici a ningú i, per contra, ha suposat un estalvi de 110 milions d'euros. Segons Boi Ruiz, aquests diners han permès també una millora indirecta en les llistes d'espera. En esports, Víctor Valdés no renovarà finalment amb el Barça, ho han comunicat els agents del porter blaugrana al club en una reunió que van mantenir ahir a la tarda. Valdés, recordem, acaba el contracte el 30 de juny de l'any que ve, el 2014. Els seus agents han comunicat al Barça que la decisió és irrevocable per part del jugador independentment dels termes econòmics. I acabem explicant-vos que, tal com estava previst, l'exciclista nord-americà Lance Armstrong ha reconegut que es va dopar des de mitjans de la dècada dels 90 i fins al 2005. Ho ha fet en una entrevista concedida a la periodista Oprah Winfrey, en què Armstrong ha admès que va prendre tot tipus de substàncies prohibides i que es va fer fins i tot transfusions de sang. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de l'exdiputat i periodista Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Dec ser un error d'avis, però confesso que m'he alegrat i aplaudit aquesta setmana que la Generalitat s'hagi vist forçada pel Tribunal Constitucional a retirar l'euro per recepta, un impost obligat per als pacients que, amb recepta mèdica a la mà, passaven per la farmàcia i havien de pagar un sobrecost. Ofegat per un dèficit insostenible, el govern havia forçat, en l'àmbit de la salut, la màquina recaptatòria. Cancel·lat ara preventivament l'impost, els mitjans, curiosament, no han recollit tant l'alleujament que ha suposat la mesura per a la ciutadania com la interpretació que n'ha fet el president Mas, denunciant la voluntat del govern de Rajoy d'asfixiar l'economia de la Generalitat a través del Constitucional. Ens sembla normal que políticament i des del govern es faci aquesta interpretació, però em preocupa, en canvi, el seguidisme mediàtic d'aquestes versions oficials i que, en aquest cas concret, ben pocs hagin destacat, valorat o celebrat l'obligada rectificació que afavoreix tantíssimes persones de rendes que estan sota mínims. I és que cada cop més assistim a un joc dialèctic que enfronta unes determinades maneres d'informar o de comentar l'actualitat lligades a versions o interessos partidistes més que no pas a una freda anàlisi de com els fets afecten la ciutadania. S'omplen aquests dies planes i més planes, per exemple, sobre el debat obert arran de la proposta de declaració sobre el dret a decidir que s'ha de debatre al Parlament dimecres que ve. És important, sens dubte, però a relega no es passen de puntetes les situacions i notícies que, com a conseqüència de mesures d'austeritat, ensenyen la cara més dramàtica de la crisi. Aquesta setmana, per exemple, hem sabut que la Creu Roja llançava una campanya global via internet per recollir diners per pagar els àpats del menjador de nens catalans en situació de pobresa i els que s'han negat les beques corresponents. Catalunya presenta nivells de pobresa infantil més alts que d'altres països del nostre entorn. Es calcula que la xifra d'alumnes en risc de pobresa supera els 110.000. La campanya porta per nom Programa d'Emergència de Suport als Àpats Infantils a l'Escola. Si no ho especificéssim, podríem pensar que estem parlant de països del Tercer Món. Doncs no, parlem de Catalunya. Si us plau, que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Que el debat de la macropolítica no ens faci perdre de vista que tota acció de govern només té sentit si va encaminada a crear les condicions d'equitat que permeti una qualitat dels serveis i una vida digna al conjunt de la ciutadania. I aquí Catalunya també té un dèficit massa gran. Bon dia.
El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres, una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. L'Estel Blanquiblau. L'Espanyol al dia. Cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
L'actualitat de l'Espanyol, com sempre, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel els divendres. Ja sabeu, amics oients, ho hem dit abans, però ho tornem a recordar, que tenim una entrada doble per als qui truqueu. Farem un sorteig. Si ens truqueu des d'ara, teniu possibilitat de guanyar aquesta entrada doble pel partit d'avui, Espanyol-Mallorca, a 2:15 de la nit a Cornellà al Prat. Avui a 2:15 de la nit a Cornellà al Prat, Espanyol-Mallorca, partit de la 20a jornada de Lliga, la primera de la segona volta. Si voleu aquesta entrada doble, podeu trucar-nos ja des d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Anem a repassar l'actualitat del club blanquiblau. El brasiler Felipe Mationi i el búlgar Martín Petrov, que s'acaba d'incorporar a l'equip, són les principals novetats en la llista de convocats que ha donat Javier Aguirre per aquest partit contra el Mallorca. Sara, bon dia novament.
Hola, bon dia, Ignasi. Sí, doncs sí, són baixa, però Víctor Sánchez i Estuani per lesió i Alvin per decisió tècnica. Al marge de Petrov, que s'acaba d'incorporar aquesta mateixa setmana a l'equip, destaca el cas de Felipe Mationi, fitxat fa dues temporades, procedent precisament del Mallorca, però que encara no ha pogut debutar la Lliga amb l'Espanyol, tot i que sí que ho ha fet amb la Copa per culpa d'unes gravíssimes lesions que han cadenat. Després d'haver acabat la primera volta fora de la zona de descens, ara es tracta d'allunyar-se al màxim a l'Espanyol davant del Mallorca, un altre dels equips implicats en la zona de turbulències. L'Espanyol pot fer un altre pas de gegant en el partit inaugural a la Lliga. El Mallorca, recordem, va superar els blanquiblaus per la mínima, per 2-1. I per la seva banda, un dels jugadors clau d'aquest equip, de l'Espanyol, Joan Verdú, ha parlat aquesta setmana de la seva renovació i ha deixat una porta oberta a sortir del club. No obstant, el migcampista ha assegurat que amb l'equip en plena lluita per la permanència no és moment ara de tractar la seva renovació, tot i que ha reiterat el seu desig de seguir vestit de blanquiblau la temporada vinent i ha obert una porta a una possible sortida. Pel que fa al col·lectiu, Verdú afronta il·lusionat el xoc contra el Mallorca en el partit d'avui.
És un tema que tenim molt present. Està clar que el moment en el que estem ara, amb una lliga tan ajustada, pues, vulguis que no, és un tema a tenir molt en compte i el Mallorca és un d'aquests partits que hem de fer bé, hem de, a més, tenir aquesta referència del partit que vam perdre allà i intentar pues, que aquest gol a vareja el tinguem a favor per si... Però si en algun moment de quan acabi la Lliga necessitem, doncs, bueno, vulguis que no, amb tots aquests equips, si és superior, doncs molt millor.
Mentrestant, Cristian Stoani i Víctor Sánchez s'han entrenat aquests dies al marge del grup, tot i que no estan descartats per aquest partit d'avui. El davanter Italo Uguaià, té dolor i molèsties per una sobrecàrrega al quàdriceps de la cama dreta. D'altra banda, el migcampista català ha mostrat bona evolució del cop al taldoret amb el qual va acabar el passat partit contra el Celta. Avui els metges controlaran el procés de tots dos. I acabem explicant-vos que, per la seva banda, Sergio Tejera ha assegurat que, malgrat el poc protagonisme que té, ni s'ha plantejat abandonar l'equip, ni ningú tampoc no li ha dit res sobre aquest tema. A més, segons ha dit el tècnic Javier Aguirre, ha parlat amb ell i li ha dit que hi compta. Sergio Tejera valora positivament el canvi d'entrenador a la banqueta de l'Espanyol i assegura també que el vestidor només pensa en la salvació.
El vestuario siempre ha estado bien, siempre ha habido muy buen rollo dentro del vestuario, entre los compañeros nos llevamos muy bien. Y sí que el cambio de entrenador pues ha venido bien, ¿no? Para relajar un poquito las relaciones entre todos y bueno, como grupo seguro que esto lo sacaremos adelante.
Recordeu, amics oients, que tenim una entrada doble per a l'Espanyol-Mallorca d'avui a 2:15 de la nit a Cornellà al Prat. Afanyeu-vos a trucar-nos si voleu aquesta entrada doble al 93-409-2772. Des d'ara teniu temps fins a les 10. 93-409-2772. Sara, gràcies i fins després.
Gràcies, fins ara.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93-409-2770. 93-409-2770.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Diàleg sobre bioètica.
Dedicat
dediquem uns minuts a la bioètica i avui ens acompanyen, com sempre, Isabel Viladomiu, psicòloga clínica. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
I també Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat diocesà de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. Bon dia.
Hola, molt bon dia, bon any.
Bé, s'han conegut fa poc les dades d'avortaments practicats a Espanya l'any 2011. Ja sabem que sempre triguen uns mesos quan s'acaba cada any. Doncs ha passat tot el 2012 i tot just quan s'acaba el 2012 hem sabut que van ser avortats de manera provocada a Espanya més de 118.000 nens, per tant, nens que són concebuts i no encara nascuts.
Exacte, que no els deixen néixer.
Exacte.
No viuran.
Se'ls treu la vida, en definitiva.
Efectivament.
Aquí cal, primer de tot, això, la dada es va donar a conèixer el divendres 21 de desembre.
A les portes de les vacances de Nadal, per entendre'ns.
Abans del pont de Nadal, no? I jo penso que moltes persones que ens puguin estar escoltant, doncs, és una informació que potser els hi resulta, doncs, novedosa.
No acostumen a tenir molta presència mediàtica, aquestes dades, tampoc.
Depèn. A vegades hi ha anys que sí. Hi ha algun any que sí. Fa 2 o 3 anys sí que potser, com havia la nova llei de l'avortament, etc., sí que potser va sortir més. Sempre és al voltant del desembre. És a dir, que aquí una mica ja sap d'aquest tema. Sap que les dades de l'any anterior surten al desembre de l'any següent. És a dir, ara tenim sobre la taula les dades de l'any 2011, que és el primer any en què la llei que regula el tema de l'avortament és la llei de la exministra Viviana Aido, és a dir, la llei aquesta liberalitzadora de l'avortament. I veiem que hi ha un increment de quasi un 5% en el número d'avortaments.
Un increment del 5% sobre el 2010, quan se'ns havia dit des del govern espanyol que va promulgar aquesta llei que baixarien els avortaments.
No, això va dir un article molt famós en el País, el senyor José Bono. Això a tots els...
No era el govern, sinó Bono, tots, president del Congrés.
Potser algú més, eh? Vull dir, no, tampoc vull excloure ningú. Ell va fer una... perquè fa aquesta vegada intent de compatibilitzar que és catòlic i que vota a favor de l'avortament, doncs, en certa manera, ell deia que aquesta llei ell votava a favor perquè creia que disminuïa. La qual cosa, penso jo, sincerament, i si m'escolta, doncs ho faig amb tota bona intenció, diguem-ne que era una suposició molt ingènua, per no dir una altra cosa, perquè tots els grups que estaven promovent la llei de l'avortament amb la ministra Viviana Aido eren pro-avortistes. Llavors, vull dir, el creure que això disminuirà els avortaments em sembla que, per qualificar-ho de manera molt suau, una ingenuïtat.
Des de l'any 1985, quan va sortir la primera llei d'avortament a Espanya, llei despenalitzadora, no han deixat pràcticament cada any d'augmentar els avortaments, i això amb governs socialistes, amb govern del PP, amb tots.
Sí.
M'encantaria explicar algo que, bueno, es una anécdota personal, pero que me parece que tiene trascendencia. En el 96, cuando yo cursaba el máster en bioética y derecho, se hicieron públicas las cifras de aborto, y realmente en aquel momento Monseñor Carles
habló... Arquebisbe de Barcelona, sí, aleshores, sí.
Habló de que las alfombras del Parlamento estaban manchadas de sangre. Qué sentencia tan certera. Entonces hubo una reacción en aquella clase, éramos unas 30 personas, pero a la persona, el profesor en aquel momento habló de que nunca más se harían públicas estas cifras, porque estas reacciones tan desmesuradas, claro. La realidad es esta, la realidad son unas cifras estremecedoras, acumulativas, de niños que no hemos dejado nacer. Y claro, por esto se publicaron el día 21 de diciembre, para que pasaran un poco pues desapercibidas, porque es como aquello que no queremos ver, la realidad de lo que estamos haciendo.
Sí, de les xifres parlem avui, i per no allargar-nos, xifres absolutes, 118.359 nens que no van poder néixer per avortaments l'any 2011. A Catalunya les xifres quantes són, mossèn Xavier?
Ara exactament no et sé dir.
Però estem... al voltant de 20.000, 21.000?
No, les últimes són 21.000 i pico, el qual suposa una disminució a Catalunya de una mica més de 1.000 avortaments menys. És a dir, estàvem, em sembla que era 23.000.
El conjunt d'Espanya ha pujat gairebé un 5%, a Catalunya ha baixat una mica.
Exacte, ha baixat una mica. Aquí buscar les causes tant de l'increment com de la disminució sempre és molt relatiu. Vull dir, perquè s'haurien de fer estudis molt més seriosos del que normalment es dona com a petites intuïcions respecte a aquest tema. Una dada interessant, per exemple, és que de la nacionalitat espanyola és el 60% de la gent que avorta, de les dones que han avortat, és a dir, un 40% té nacionalitat estrangera, la qual cosa, doncs, suposa la vulnerabilitat moltes vegades de la gent immigrada, doncs, que queda embarassada i que segurament per manca de més recursos, de més suport familiar i econòmic, doncs moltes vegades doncs, aquestes persones doncs, es veuen com més abocades i potser també que la gent els empeny més a buscar aquesta solució, a dir, ui, no et compliquis tant. No?
I també les facilitats.
Hay un incremento también muy significativo en mujeres de 35, entre 35 y 39 años que, bueno, que están emparejadas y tienen hijos. Por tanto, el aborto se puede decir que pasa a ser un método anticonceptivo.
De regulación de la natalidad. Digamos.
De regulación de natalidad, un método anticonceptivo.
Ja no és una
no
relació
nunca,
precoç però... d'una noia jove o el que sigui, sinó que és doncs, casos de persones amb fills.
Sí, sí, y gente mayor, gente con una estabilidad. Sí que es verdad que lo que se pregunta aquí, hasta qué punto la crisis y todo el factor económico, el retroceso que hay actualmente en nuestra sociedad, está provocando también el aumento de esta cifra. Esto no se sabe.
És dir, un factor que pot influir, però no pots dir-ho.
Però que no tindria que ser...
És això, aquest increment en Espanya doncs, del 4,7% doncs, pugui en part estar influenciat per la crisi econòmica.
Per anar acabant, algunes dades complementàries i també una mica el que pot acabar fent el govern espanyol del PP amb l'avortament.
Una dada important és el número de llocs on es provoca l'avortament, i sobretot a Catalunya. Catalunya, doncs, concretament s'ha passat a la província de Barcelona de 24 centres que comunicaven que feien avortaments provocats a 42. Això en part es deu a la política iniciada ja per la exconsellera Marina Geli, que ha continuat el govern de Convergència i Unió i que va aplicar justament a partir de febrer de l'any 2011 el conseller doncs, Boi Ruiz, doncs, que la píldora abortiva RU486 també es distribuís en els CAPs, en els centres d'atenció primària. Es va anunciar això que seria 6 CAPs, en el llistat figuren 12 CAPs, i explica en part l'increment de centres que a Catalunya doncs, estan provocant l'avortament, que arribarien a un total de 42 centres.
I centres públics i concertats o privats.
I privats, concertats, en convenis, i també els centres d'assistència primària, que fins ara no s'havien incorporat a la xarxa de fer avortaments, i ja, diguem, ve d'abans de l'actual govern, però que l'actual govern ho ha implementat.
Solament un 2% va a centres públics. Existe objeció de consciència. És otro tema que algun dia podrem tratar.
Sí, sí.
Pero el aborto, los médicos no quieren realizar abortos.
Un 2% de les persones que han abortat el 2011 en centres públics.
La resta en privats.
La resta en privats, perquè era una indústria, un negoci.
El gran negoci. I també és una feina que vulguis o no, inclús doncs, saps si és una feina bruta, per dir-ho d'alguna manera, i que els ginecòlegs especialment tampoc els agrada, encara que inclús puguin estar doncs, que a favor de l'avortament. No?
Hi ha dades interessants que podem comentar més endavant sobre la taxa d'avortament. I en tot cas, el Papa Benet XVI ens ho ha tornat a recordar en el missatge de la Jornada Mundial de la Pau.
Tenint en compte que Catalunya ha disminuït una mica en números absoluts, segueix sent la que té la tassa més alta en tercer lloc, diguem-ne. És a dir, que la tassa d'avortaments a Catalunya no deixa de ser.
Parlem de xifra d'avortaments per...
Per mil dones, diguem-ne,
per cada mil dones.
En edat fèrtil.
És
una mica la tassa que es dona. No?
Percentatge
llavors,
sobre
estem
les
en el tercer, lloc, és a dir, agafant la dada així com més comparativa, no tant la xifra absoluta, sinó seríem doncs, el tercer de comunitat.
14,49.
Després de Madrid i de les Illes Balears.
Molt bé.
Doncs... I potser podem acabar amb la pregunta que feia Benet XVI en el missatge per la pau del 1 de gener. I l'Isabel després també voldrà dir alguna cosa.
Doncs la pregunta.
Que ens deia, com és possible pretendre aconseguir la pau, el desenvolupament integral dels pobles i la mateixa salvaguarda del medi ambient sense que sigui tutelat el dret a la vida dels més dèbils, començant pels que encara no han nascut?
Y como políticamente estamos viendo que se está dando la espalda porque el gobierno actual del PP no quiere modificar esta ley, se compromete a hacerlo y no lo está haciendo, es urgente que surjan iniciativas sociales de dentro de la sociedad para renovar este apoyo a la vida, que las mujeres no se sientan solas cuando tienen un problema de un embarazo no deseado, que se vean, que tengan este soporte, ya sea familiar, social, y de todos los que le rodean, para cambiar esta mentalidad de que la solución es ir a una clínica que,
sí, uno,
que un embaraz, no es ninguna solución.
Un embaraz imprevist no ha de ser un avortament. I en aquest sentit s'ha de donar el recolzament adequat.
Esta es una llamada urgente.
Doncs la crida queda feta i veurem. Encara té gairebé 3 anys el govern espanyol per modificar les lleis, perquè les lleis fetes per un govern anterior no han de ser dogmes, es poden canviar. I fins i tot encara que, com en el cas del matrimoni homosexual, tingui un aval del Tribunal Constitucional, es poden canviar igualment les lleis.
Exactament. Igualment. Això no vol dir que sigui una llei bona.
I si no, com les mentides no poden durar, seguirem luchando para que cambiar esta cultura.
Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Tornarem a parlar, malauradament, em temo, de l'avortament en propers programes. Que vagi bé.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 9 del vespre, especials del programa Sempre ens quedarà la música. Aquesta setmana...
En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla...
Dedicarem un especial al grup El Tall, que s'ha acomiadat dels escenaris després de gairebé 40 anys d'activitat. Els diumenges a les 9 del vespre, especials de Sempre ens quedarà la música, a Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Cinc minuts i seran 2:15. Comencem l'espai que dediquem a les seccions d'handbol, hoquei patins i futbol sala del Barça. Comencem explicant-vos, parlant de futbol sala, que el Barça a l'Usport ja és a les semifinals de la Copa del Rei. Els homes de Marc Carbona van superar dimarts per 1-3 el Carnicer Torrejón en els quarts de final, que es disputaven a partit únic. Els catalans, que van sortir a buscar la victòria des del primer minut, van avisar de seguida amb un xut al pal i després van arribar els gols. El primer, de Cardo al minut 2, el 0-2 de Torres al minut 5, el 0-3 d'Ari Santos a l'11... i després l'1-3, el gol de l'honor el va aconseguir Cairo en el minut 18. El Barça a l'Usport, doncs, jugarà aquesta semifinal de la Copa del Rei al març. És una competició que es disputa pel sistema de partit únic i després viurà una fase final. Parlem ara d'hoquei patins, perquè el Barça juga avui un important partit, tornada de l'eliminatòria de la Lliga Europea, que està disputant contra el Candelària portuguès. La cita d'avui és al Palau Blaugrana, 8:45 del vespre. L'entrenador Gavi Cairo ha qualificat el duel d'assignatura pendent que espera superar el club blaugrana. I és que, tal com ell mateix reconeix, guanyar el Candelària sempre costa. Sense anar més lluny, a la primera volta el resultat havia estat de 3-3 i el quadre portuguès va empatar a 2 en la seva última visita a la pista blaugrana. Avui a 8:45, partit d'hoquei patins molt atractiu, Barça-Candelària de l'Eurolliga. Si voleu una entrada doble que us oferim, podeu trucar-nos ara al 93-409-2772, 93-409-2772. I de l'handbol, recordem que la competició espanyola està aturada per la disputa del Mundial. Ahir a Espanya, amb una bona representació de jugadors del Barça, es va imposar a Hongria per 28-22 i es jugarà la primera plaça del grup en aquesta primera fase en l'última jornada contra Croàcia.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, donació del monestir de Santa Clara de Fortià. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor tal com tu prefereixis, el tall, el nostre mostrador de carnisseria...
O geneta i pretallada en còmodes safates.
I sempre al preu que més et convé.
Xai de llet per mitjos o sencer a 10,95 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un minut i seran 2:15. És l'estona a la que comencem ara, dedicada al cinema i a la televisió, amb la col·laboració de l'Associació de Telespectadors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i ens acompanya la Montse Bros, com cada divendres. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem les estrenes cinematogràfiques parlant de Lincoln. Va ser una de les perdedores als Globus d'Or ara fa uns dies, però Lincoln encara li queda la seva oportunitat als Oscars. Montse,
sí.
De què va aquesta pel·lícula?
Doncs aquesta pel·lícula, potser més esperada pel poble americà, ens parla de la vida del expresident Abraham Lincoln. I sobretot la pel·lícula es mostra quan es va posar fi a la devastadora Guerra Civil i també quan es va aprovar la 13a esmena, que és aquella que va abolir de manera permanent l'esclavitud, que és una de les coses per les quals és conegut aquest president. També es tracten aspectes més secundaris de la vida familiar i personal del fundador del Partit Republicà.
Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz.
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Decida, la enmienda a la paz confederada. No puede tener ambas cosas.
La esclavitud, señor, ha acabado.
Piensen cuántos chicos morirán si no se firma la paz.
No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura.
Hacen falta tus sigues.
Lárguense y consíganlos.
¿Pero cómo?
Soy el presidente de los Estados Unidos investido de un poder inmenso.
Steven Spielberg retorna al terreny històric i polític, abordat per última vegada a Munic l'any 2005, precisament de la mà d'un dels seus guionistes, Tony Kushner, que va ser Premi Pulitzer.
Doncs sí, i ara aquest tàndem, el de Spielberg i Kushner, torna amb Lincoln i han adoptat un to que busquen voluntàriament reflectir la part íntima de la política i a vegades doncs, ens ofereixen un retrat bastant fred, no? Que és una cosa que se li pot retreure. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha un esforç en els diàlegs per resultar intel·ligents a l'espectador i també per enfilar les seqüències, però jo diria que falta una força més, més natural que mogui les trames.
Se li pot criticar ser massa americana, aquesta pel·lícula?
Sí, en certa manera podem dir que és una pel·lícula més pels americans que no pas pels europeus, no? Sí que se li podria criticar. La pel·lícula funciona com una lliçó parcial de la història des de la perspectiva americana, sempre, en plan de, bueno, nosaltres som els alliberadors de l'esclavitud i tal, amb els seus discursos sobre la llibertat individual, com a fonament doncs, del seu país, i també com a exemple del món sencer. Llavors, bueno, en aquest sentit és més americana que no pas, és més pels americans que no pas pels europeus. No obstant això, el seu inexcusable extens metratge, perquè és massa llarg, distancien a vegades a l'espectador i també fan això, no? Com deia abans, que és una pel·lícula una mica freda, doncs també despersonalitzen una producció que compta amb grans actors com són Daniel Day-Lewis, que, bueno, no sé si sabeu que Spielberg i Day-Lewis estaven aquí a Madrid, i també l'actriu Sally Field, que tots dos són candidats als Oscars.
El que dius és excessivament academicista, aquesta pel·lícula.
Exacte.
No? Opta molt per la proposta sí. distant i tècnica.
Sí, és a dir, sembla més un document, una lliçó d'història pels americans, que no una pel·lícula en què et sents identificat.
Ens la recomanes en qualsevol cas?
És una pel·lícula que sí que ho recomano, està ben feta. Spielberg, doncs, podem dir que sobretot quan funciona més és quan intenta entretenir el públic amb aquesta pel·lícula, perquè, a veure, és veritat que Spielberg és un mestre en el maneig dels baixos i els alts emocionals de l'espectador, no? I a més, sí que és veritat que a vegades s'allunya de la part lúdica doncs, per ensenyar-nos aquest tros de la història. Però tot i així, Spielberg compleix amb l'ofici i classicisme en una pel·lícula especialment apropiada, com ja he dit abans, pel poble americà i potser menys compresa fora de les seves fronteres.
Lincoln, la pel·lícula que s'estrena avui amb la qual hem començat el repàs de les noves pel·lícules. Parlem ara de Django Desencadenado, una altra de les pel·lícules més esperades d'aquesta temporada prèvia als Oscars.
Sí, és una de les pel·lícules que ja fa dies, no? Inclús mesos, que s'està parlant perquè és la nova entrega cinematogràfica de Quentin Tarantino des de Malditos Bastardos.
Buenas y frías noches, caballeros. Soy el doctor King Schultz.
¿Qué clase de doctor?
Dentista. Tengo entendido que entre su inventario hay un ejemplar que estoy interesado en adquirir.
¿Cómo te llamas?
Django.
Pues eres exactamente el que busco.
¡Eh! ¡No está en venta!
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora tienen mi atención.
¿Cuál es tu nombre?
Django. La D es muda.
Bueno, ya veus que estem de guerra de secessió.
De guerra americana.
I que són perspectives molt diferents, perquè una és molt acadèmica i, en canvi, aquesta, bueno, és el Tarantino, que tenim violència, música actual... O sigui, és una visió molt pop d'aquest moment.
Aquesta Amèrica més moderna, més popular, i l'altra, doncs, més historicista i oficial, no?
Exacte.
La de Lincoln.
Exacte. Llavors, aquí, per exemple, doncs, dèiem això perquè es situa poc abans que esclati la Guerra Civil Americana i King Schultz, que és un caçarrecompenses d'origen alemany, allibera l'esclau Django perquè li condueixi al seu proper objectiu. Una vegada acaba el seu treball, que és matar uns assassins i donar-los i lliurar-los a l'autoritat, decideixen associar-se amb la condició de que al final Just l'haurà d'ajudar el seu esclau, que ja ho deixa de ser, Django, a la seva esposa, que està presonera de l'amo de Candyland.
Vaja, ajuda a localitzar-la. Per fi Tarantino va a l'oest americà i ens ofereix un western poc convencional, podem dir.
Molt poc convencional, com el que fa sempre aquest director, que faci el que faci és poc convencional. En aquest cas, el nom ens ve d'un western, un espagueti western, de Sergio Corbucci, de l'any 1966, que estava protagonitzada per Franco Nero i es deia Django i agafa aquí aquest nom perquè és una pel·lícula que al director li encanta. A més, aquest actor que va aparèixer a l'antiga Django, Franco Nero, és un actor que fa un cameo a l'actual Django de Tarantino. A més, aquesta obsessió de Tarantino per a aquest film de 1966 ja es va veure a l'homenatge que li va fer a la pel·lícula Reservoir Dogs, que és una seqüència en el que se li talla una orella a un dels personatges i qui hagi vist Reservoir Dogs doncs ja sabrà de quina escena estem parlant.
En qualsevol cas, Django veu molt d'espagueti western, pel·lícules de l'oest americà fetes a Itàlia, en molts casos eren més realistes que les americanes.
Sí, perquè els americans, com que sempre els agrada explicar, no?, lo bonic, doncs en aquest cas eren més cruels, i tens tota la raó, Django Desencadenado recull la seva realització, no?, de l'espagueti western. Tenim zooms i ralentís acompanyats d'una banda sonora al compàs dels cànons esquinçats i exagerats d'aquest subgènere, i també veiem la duresa i la immoralitat brutalment exposades, com fa sempre Tarantino, que ell ho ensenya tot. Sobretot, també dic el tema de l'esclavitud, que també es mostra, no?, i aquí realment hi ha bromes sobre l'esclavitud i hi ha una ironia sobre l'esclavitud que inclús pot, moralment, a vegades dius això... Bueno, pues són alguns comentaris que ratllen lo immoral.
I la principal força del guió de Django Desencadenado és en la paraula, no?
Doncs sí, torna, com he dit, una mica al sarcasme, en aquest cas més fi que de costum, I, per exemple, tenim grans escenes com, per exemple, la dels caputxons del pre-Ku Klux Klan, o, bueno, també veiem uns camps de cotons en el que estan esquitxats per la sang, no? Una estètica, una imatge molt Tarantino, i perquè recordem que aquest director és molt cinèfil i aquest, bueno, pues, altres títols sempre hi ha contínues referències cinematogràfiques a les seves pel·lícules.
Una pel·lícula, Django Desencadenado, que té alguns detractors precisament per aquesta convivència entre la denúncia i el fer riure, i d'altra banda no podem obviar, tractant-se de Tarantino, la banda sonora.
Doncs sí, la veritat és que tenim ja cançons que ha composat el gran Ennio Morricone, però a part també tenim cançons que a la millor estan perdudes en el passat, que formen part dels discos de vinils del director i que ha volgut posar en el film.
I avui arriba a les grans pantalles, d'altra banda, la vida del beat Giuseppe Moscati, un home entregat i optimista que creia que la veritable transformació del món no era la ciència, sinó la caritat. La pel·lícula se centra en el costat humà d'aquest metge sant que va dedicar la seva vida als malalts més pobres de la regió italiana on vivia.
Doncs sí, la veritat és que Moscati, a més, va ser canonitzat pel papa Joan Pau II el 1987, 60 anys després de la seva mort. I ara ens arriba aquesta pel·lícula que només estarà una setmana al cinema. És a dir, que tots aquests que la vulgueu veure, heu d'anar-hi aquesta setmana perquè després ja no hi serà.
Exacte, als cinemes Alexandre de Barcelona, per exemple, entre d'altres, aquest cap de setmana.
Conozco a la persona que están examinando. Estudiamos juntos y sé que está preparado.
Una vez que haya empezado a trabajar en el hospital, pásese por mi laboratorio.
Cada vez finges no querer nada, ¿no? Y al final, ¿qué? Siempre te lo llevas todo.
¿Qué ha pasado? ¿Y esta sangre?
¿Sabes qué pasa?
Que incluso mi padre ahora te prefiere a ti.
Tus pacientes parecen gozar de buena salud.
Després de presentar aquesta pel·lícula, Moscati, el metge dels pobres, ambientada a la ciutat de Nàpols dels inicis del segle XX, recordem breument que també s'estrenen avui Nameless Gangster, El Corazón de Roble i Tom Sawyer, així com també Tabú. Passem ràpidament, Montse, en aquest espai de cinema i televisió que fem sempre amb la col·laboració de l'Associació de Telespectadors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, a parlar dels Premis Zapping i dels finalistes, que ja els tenim.
Clar, ja tenim els finalistes després de totes les votacions que ens han arribat. Doncs la cosa que ha TV3 és la que té més nominacions, amb 7 finalistes. La veritat és que la cadena pública catalana sempre és la que més arrasa i més nominacions té. I en segon lloc està Antena 3 i Televisió Espanyola. Antena 3, des de l'any passat, hem de dir que ha augmentat les seves categories perquè també ha canviat el seu model de fer televisió i que és més acorde, doncs, amb la televisió de qualitat que nosaltres defenem. I Antena 3 i Televisió Espanyola tenen 5 candidatures cadascun en aquesta 18a edició. Res, dic una mica, doncs, algun dels finalistes que tenim, com és de presentadors, tenim a l'Ariadna Oltra dels Matins, Joan Ramon Bonet de Lo Sabe, No Lo Sabe a 4, o Arturo Valls, Ahora Caigo, Antena 3, que a més és un presentador que ara s'ha posat com molt de moda, està tot arreu, que si a tu cara més suena, Ahora Caigo.
Sí.
També tenim com a espai d'actualitat, per primer cop als Premis Zapping tenim un espai de 8 TV, 8 al dia, que és el programa aquest del Josep Cuní. El Telenotícies Vespre de TV3, el que està la Raquel Sans i el Ramon Pellicer. I Mirades 2, que és com un informatiu cultural de la 2. En millor programa d'entreteniment concurs tindrem Polònia, de TV3, que ja fa temps que està finalista, al final mai s'ho emporta, a veure si aquest any ja toca. El Club de la Comèdia, a la Sexta, i Ahora Caigo d'Antena 3, que és aquest programa, aquest concurs de la cadena de Planeta. Uh-huh. En l'apartat cultural tenim, doncs, Per a Todos Lados, Tinc una idea i Espai Terra. I ja res, dic una mica les sèries, que potser és el que la gent més li agrada també, que tenim a Isabel, la sèrie Cubala Moreno i Menchón, i després tenim la de Luna, El misteri de Calenda, que també seria de millor sèrie. I d'actrius, Aina Clotet, Michelle Jenner, Concha Velasco, que Concha Velasco, home, és ja una dama, no? De,
i tant, d'Antena 3.
Exacte, una gran actriu. I d'actor, Santi Millán, per Fràgiles, Fele Martínez, Gran Hotel, i Marc Cartes, que és el de Cubala Moreno i Menchón.
Doncs un cartell molt interessant, perquè després el jurat decideixi els guanyadors.
Exacte.
I es faci públic el 21 de febrer.
El 21 de febrer es faran públics, la setmana que ve sí que direm els premis nominals, que són els premis que ja se saben d'antemà i que sortiran la setmana que ve.
Gràcies, Montse, per aquest tast dels Premis Zapping el 21 de febrer a Barcelona. Oferirem algunes invitacions
i
per
tant,
als oients.
Us donarem invitacions perquè pugueu donar als oients de Ràdio Estel.
Fins aviat. Adéu, Montse.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
És el moment de demanar la roba que t'agrada a un preu que es porta molt bé. El moment d'aprofitar els preus i els descomptes del Corte Inglés. Ara, el que vulguis, demana-ho a les rebaixes del Corte Inglés.
Pantalons, camises i jerseis per noi per només 19,99 euros.
Pídeselo a les rebajes. Pídeselo a El Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Estem a punt d'arribar a 3:15. Comencem l'estona que dediquem cada divendres a aquesta hora als viatges i als pelegrinatges al Club Més Amics. Amb la col·laboració de Root Travel ens acompanyen la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I també tenim Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Bon dia, Mònica.
Bon dia a tothom.
Bé, avui parlarem d'Etiòpia i connectarem amb el pelegrinatge que està fent un grup de la mà del Club Més Amics i de Root Travel. Però abans, Núria, parlarem de la campanya de captació de nous subscriptors que té en marxa el Setmanari Catalunya Cristiana, amb la fita d'aconseguir 1.000 noves subscripcions i de fer una gran reunió informativa dimecres vinent. Explica'ns-ho.
Bé, molt ràpidament, perquè suposo que la gent ja ho ha escoltat molt per la ràdio. Bàsicament, és que vingui gent el dia 23 a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Llavors, allà s'explicarà com es posarà en marxa aquesta campanya. Llavors, animem a tothom, a gent jove, a gent gran, a gent que està a l'atur, a gent amb ganes d'ajudar-nos per poder aconseguir aquesta fita.
Perquè, a més, es guanya una gratificació per cada subscriptor, no?
Sí, són 20 euros per subscripció nova que portis. Però, bé, tot aquest procés el portarem allà. És molt important que la gent ens truqui abans de venir a la reunió per inscriure's. I llavors, bueno, posarem en marxa aquesta acció, amb molta il·lusió com l'altra. I res, us ho anirem explicant.
Moltes gràcies, Núria. Recordem que el telèfon és el 93 409 2770.
Exacte.
Per aquesta campanya i també per altres viatges, el pelegrinatge a Roma, del qual, si tenim temps, parlarem un moment també avui. Ara sí, connectem amb Etiòpia. Allà hi ha el pelegrinatge del Club Més Amics i, bé, tu també, Mònica, podràs preguntar a Bàrbara Virgil, que ja ens escolta. Bàrbara, bon dia. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com esteu?
Estem a la Nivela, acabem de visitar les esglésies del grup nord i hem fet també Sant George i estem aquí davant de l'església excavada a la roca en forma de creu tan bonica aquí amb tots els viatgers, tots estem perfectes. Aquí tinguem la Montserrat també que us explicarà les seves experiències com a viatgera amb nosaltres.
Doncs hem connectat quan passen 2:45 amb Etiòpia. I a quina hora tenim allà? És la mateixa?
No.
Aquí són 2 hores més. 2 hores més.
dues hores més tard, eh? Per tant, allà són 3:15 sí. de 12 del migdia. Molt bé, sí. doncs què és el que heu visitat fins ara, abans de donar pas a Montserrat o altres viatgers?
Sí, vaig a fer un resum així ràpid. Hem estat a Addis Abeba. D'Addis Abeba vam volar cap a Bahar Dar, vam fer les cascades del Nil Blau amb un passeig molt bonic, visitant també tota la zona aquella del pont dels portuguesos, veient la cascada, que aquesta vegada anava plena d'aigua, veient els pastors per allà, molt bonic, travessant el Nil Blau amb una barqueta. Després ens vam dirigir cap a la navegació del llac Tana. Al llac Tana vam fer la península de Segue amb les esglésies més principals i vam continuar navegant, arribant a les esglésies de Nargà Selassi, que és aquella església que el monjo va sortir a la foto de Catalunya Cristiana, que estava ja esperant-nos.
Bàrbara, li has fet una altra foto al monjo, que ja és un fan de Catalunya Cristiana?
I tant!
Molt bé, molt
sí,
bé.
Sí, ara ja ens van esperant a les esglésies on normalment arriben els turistes. Els monjos allà i les comunitats ens esperen amb candeletes, supercontents, amb una gran alegria, preguem junts, molt maco, molt maco. Vam arribar també fins a Gòrgora, ja de nit, i van venir tots els monjos per obrir-nos l'església, ens van fer les explicacions allà, la van il·luminar per nosaltres, ens van rebre, van estar molt contents. I després, amb els donatius que vam donar, també van repartir, vam veure allà com repartien entre els necessitats, també. O sigui que, més que un viatge, és una experiència molt, molt particular. Després, des de llac Tana, ens vam dirigir cap a Gondar. De Gondar ens vam visitar els castells, el nostre fantàstic guia, el Teixe, que ens dona totes les explicacions, ens transmet tot el que el país té de bo i de bonic, i ens fa sentir supertranquils, protegits. Estem molt, molt en comunió amb els habitants d'aquí, amb els etíops. Després, de Gondar, vam venir cap a la Libelà, per carretera, visitant un poblat que es diu Oranda. Allà ens van ensenyar la casa, on tenen els ancians per cuidar-los. Ens van atendre també molt, molt maco, això va agradar moltíssim, també. I, bueno, estem ara aquí a la Libelà, en contacte amb tots els nois, Noi Geisha, l'Ekun, que és el nostre conductor, que condueix de meravella. Hem d'agrair que tinguem tan bona gent al nostre costat. Si voleu, us puc passar la Montserrat perquè us expliqui.
Endavant, endavant, clar que sí. Doncs ara parlem amb Montserrat.
A la Montserrat?
Sí, sí.
Voleu fer alguna pregunta més? Si voleu, li passo a la Montse.
Només una pregunta.
O que ja després me'l torni a mi al telèfon, com vulgueu.
Sí, doncs...
O al nostre guia, si voleu, també li podem preguntar,
sí, mira, et faig una pregunta molt breu i, si et sembla, ja ens passes la Montse i el guia, si hi ha temps. Només una pregunta, quan s'acaba el pelegrinatge? Quan s'acaba?
O sigui, aquí a la Libelà estem més dies del que un grup normal està. Nos estem un dia més, encara per visitar més esglésies del voltant. Aquesta tarda, a les 3, ja estarem a les entrades de les esglésies que hem visitat ara, a la de Sant George, precisament a la creu que ens cava de la roca, per acompanyar tots els etíops que acompanyen l'escabot fins al nostre hotel. Nosaltres estem hospedats a l'hotel de l'església, el de Té Abraham, i allà venen totes les escabots, totes les arquetes, que són les rèpliques de l'Arca de l'Aliança, que hi ha dins de cada església, van en processó, amb cants, amb els d'Aptara, que són els cantors, amb els sacerdots portant-les a sobre del cap, fins allà les planten tota la nit, s'estan vetlla, nosaltres els viatgers que vulguin, com que estem dintre del recinte de l'hotel de l'església, doncs poden baixar, estar... Després al matí hi ha tota la cerimònia de la missa, diguéssim, amb la commemoració del baptisme de Jesús en el Jordà, la benedicció de l'aigua, els cants una altra vegada... I demà, tot el demà, també hi ha cerimònia del Team Cup, de l'Epifania, i després encara ens quedem un dia més per visitar esglésies, altres esglésies del voltant.
Per tant,
normalment,
fins
també,
diumenge.
Grups... I llavors tornem, anem a Axum, encara anem a Addis Abeba. Axum és el centre on va néixer, l'inici del cristianisme aquí a Etiòpia, i anem cap a Addis Abeba. I tornem, si Déu vol, el dia 24, a la tarda, jo ja estaré donant les classes als meus alumnes a la Facultat de Teologia una altra vegada.
Molt bé, molt bé.
Passo a la Montse.
Doncs gràcies, bon dia. Adéu.
Gràcies, Bàrbara.
sí?
Sí, Montse, Montserrat, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia.
Què ens explica vostè de l'experiència com a viatgera, com a pelegrina a Etiòpia aquests dies? Fins dijous de la setmana vinent, recordem-ho.
Bé, molt impressionant tot plegat, molt nou, coses que s'han de reflexionar, s'han de veure. La gent del poble és super, super senzilla, però molt amable, t'atén molt bé. Hi ha llocs que són molt colpidors, de la manera que treballen, de la manera que es transporten d'un lloc a l'altre. No hi ha taxis, ni bicicletes, ni motos, ni res, n'hi ha molt pocs. Llavors la gent camina molt, camina molt, camina molt. Mm-hmm. Això que és itinerància d'ells et fa pensar, no? Estan contents, mm-hmm. estan bastant, molt contents.
Sí, Etiòpia és l'únic país... Sí, deia que Etiòpia és l'únic país africà de majoria cristiana. Hi ha unes rutes bíbliques que ens ha comentat avui Bàrbara
sí,
Virgil.
Sí,
heu
sí.
quedat impressionats per la,
sí.
per la cultura cristiana tan diferent, però alhora tant com la nostra, amb aquesta arrel comuna a nosaltres?
Però és diferent alhora, sí, sí. És diferent, però alhora en el fons és igual.
Clar, per això ho deia, sí.
Tenen moltes coses similars.
Sí, sí, és el cristianisme arrelat en una terra... el cristianisme encardinat o integrat en una terra molt diferent a la nostra, diguéssim.
Ah, exacte, exacte. Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies, Montserrat, pel seu testimoni en directe.
Si vols preguntar alguna cosa més, pregunta'm. El Teixe aquí.
El Teixe està amb vosaltres per saludar-lo.
Sí, doncs saludem a Teixe, que
sí,
és el guia,
sí,
no?
Sí, sí.
Endavant, doncs.
Vale.
Gràcies, bon dia.
Vinga, doncs, adéu.
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 Estem esperant que es posi al telèfon Teixe, es diu, que és el guia que acompanya el grup de Root Travel i el Club Més Amics d'Etiòpia. Hola, bon dia.
Hola, buen día.
Hola, Teixe, bon dia. Soy Mónica, la directora de Root Travel. Quería felicitarte por tu excelente trabajo con nuestros peregrinos, que sepas que todos vienen encantados y que por nuestra parte ya sabes que sin Teixe no hay Etiopía. O sea que muchísimas gracias por tu trabajo, Teixe, te lo agradecemos de verdad.
Muchas gracias para vosotros también, Mónica. Muchas gracias.
¿Nos puede hacer, en el poco tiempo que tenemos, algún breve comentario de cómo está viendo todo lo que son las rutas y los lugares, las iglesias y otros monumentos que están visitando? ¿Qué impresión tiene?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Pues le comento que el viaje ha sido... maravilloso hasta ahora y la gente está muy interesados, aunque en algunos lugares el día se hace un trayecto largo, pero bueno, la gente está encantada con esto. Y yo también, pues cada vez estoy cargando más energía y así pues lo estamos pasando bien hasta ahora. Y a la tarde estamos esperando para que empiece la procesión de la salida del arca o de los tagots, que lo llamamos nosotros, a de pasar la noche. I en això ens encontrem ara.
Mm-hmm. Molt bé, hem de dir que Teixe és fill d'Etiòpia i, per tant, usted lo que está haciendo es enseñar su país a gente que llega de fuera para que lo conozca mejor. Es bonito esto.
Exactamente, pues estoy dispuesto a enseñarles a quien venga aquí con todos mis conocimientos y también aprender de los viajeros. Es mi trabajo.
Això mateix. Moltíssimes gràcies, Teixe, guia turístic del grup que visita aquests dies Etiòpia amb el Club Més Amics i Root Travel. Bon dia, que vagi bé, que vaya bien lo que queda de viaje y hasta una próxima ocasión.
Buen viaje. Te esperamos en Barcelona, Teixe, anímate, te esperamos en Barcelona cuando
vale.
quieras.
Vale, adéu, Mònica, moltes gràcies.
Adiós,
adéu. Adéu-siau. Fins aquí la comunicació amb Etiòpia en directe, on hem parlat amb Bàrbara Virgil, que és la responsable de les rutes bíbliques de Root Travel.
I part del grup, que es dona molta alegria quan constatem que el grup està content, perquè, a veure, no ens enganyem, és un viatge, a vegades és difícil prendre la decisió, sobretot per gent gran, perquè no tenen dubte que viuran experiència interessant, però a vegades tens por de la limitació física i es comprova que tot va molt bé.
També hem parlat amb la Montserrat, una de les viatgeres, i amb Teixe, el guia turístic des d'Etiòpia, un país situat a la part del centre-sud de l'Àfrica, amb més de 2 milions i mig d'habitants,
I bé, tornarem a parlar més vegades quan ja hagin tornat. I,
et recordo que l'any que ve tens que viatjar a Etiòpia, amb els primers amics.
Jo m'ho apunto, a veure si puc.
Tot l'any recordant-ho.
I recordem també que per als dies 18, 19 i 20 de maig es prepara el pelegrinatge de l'any de la fe a Roma.
El pelegrinatge de l'any de la fe a Roma, que ja tenim inscripcions, i però encara queden places, o sigui que sobretot la gent que s'animi a viatjar amb el nostre cardenal.
Podeu trucar al 93 409 2770 o entrar a la web clubmes.cat. Gràcies, Mònica Pedrol, gràcies a
moltes
la Núria Ortín, que ha hagut de marxar ràpid per una reunió, i fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona. Carrer Girona 175 de Barcelona.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens fomes Royal Gala en safata a 1,99 euros al quilo.
I bolets a 1,99 euros la safata de 400 grams.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tornem a recordar per acabar que avui comença la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. Hi haurà activitats ecumèniques, pregàries de cristians de diverses confessions, catòlics, ortodoxos i protestants a molts llocs de Catalunya. A la Catedral de Barcelona avui la cita és a les 8 del vespre amb el cardenal Lluís Martínez Sistac i representants de les principals confessions cristianes. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana, fins dilluns a les 8.
Ràdio Estel.